Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 155è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i aquí va per l'episodi 109 i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, àrbitre nacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Avui estem acompanyats, ben acompanyats, de Santi Simón, jugador del Mollà Moianès. Hola, Santi, què tal?
Hola, bon dia a tothom.
I, com sempre, tocant les tecles, en Guillem Ramis. Hola, Guillem, com va això?
Hola, Vladimir, molt bé. Què tal?
Doncs genial. Avui tenim un programa amb molts continguts perquè en primer lloc s'ha anunciat el nou organigrama de la Federació Catalana d'Escacs. Així ara sabem quins càrrecs ocupen cadascun dels membres de la candidatura. Si ha vingut el Santi Simón, és inevitable que parlem d'alguna personalitat del món dels escacs, no, Santi?
Correcte, sí, sí.
I parlem també dels 550 anys dels escacs a València, que enguany s'està fent aquesta celebració, i acabem amb unes notícies llampec. Doncs entrem en matèria. La web de la federació publica el nou organigrama i ara simplement ho farem saber als nostres oients que, o sigui, el Ramon Chalmeta, com se sap, és el nou president de la federació. Ja vam parlar amb el David Aissa aquí, que va confirmar que faria de secretari general, però el David Aissa també serà responsable d'escacs base. Més vicepresidències, o sigui, dos vicepresidències, Ivan Marina de la Torre, que també coordinarà les delegacions, a més de ser vicepresident esportiu. La Tere Muñoz és vicepresidenta institucional i seguirà com a tresorera la Montse Gràcia. Les vocalies les té ara Eduarda Emerich, del Club d'Escacs Olot, a àrea de noves tecnologies, que és interessant, i vam parlar l'altre dia amb el David Aissa que tot just hauríem de fer canvis en el sistema informàtic i tot.
Aquesta és nova?
Sí, bueno, aquesta és una nova àrea. Després, el que va fer de delegat arbitral, Guillem Sintes, doncs ara se n'ocuparà de la vocalia de reglaments. El Néstor Palisser, escacs en línia i retransmissions, que també és una cosa moderna i nova. La Maria Ponsa seguirà amb la comissió que ara es diu Comissió d'Igualtat. I Ruri Villamizar, àrea d'escacs socials. Ara, en quant a les delegacions territorials, la delegada de Barcelona ara serà la Yolanda Penyes. Tenim una nova delegació a la Catalunya Central, a Pep Martín del Club d'Escacs Catalunya, el Jordi Comas del Platja d'Aro seguirà de delegat de Girona, el delegat de Lleida és Josep Brunet i a la delegació de Tarragona tindrem a l'Anna Lama. I els dos càrrecs federatius que no pertanyen a la Junta és la Cristina Bosch, ara que ocupa la gerència de la federació, i seguirà com a director d'escacs base el mestre internacional José Sequera. Doncs desitgem que a la nostra nova Junta tingui molts encerts i que obri nous horitzons, sobretot en pla d'aquelles tecnologies noves que realment són interessants.
Santi,
quin personatge tenim avui?
Doncs va, avui tenim un jugador que és més famós per entrenador i molts llibres que ha publicat que no com a jugador, no? De totes maneres, és un mestre internacional. Uh-huh. Llavors ha sigut batejat per molts com el millor entrenador del món. Uh-huh. El que passa que ens va deixar no fa gaire i direm d'ell, doncs, que el seu nom sencer és Mark Israelevich.
Mark Israelevich.
Sí, aquest primer cognom és el que no se sol pronunciar massa, no?
Sí, bueno, llavors el patronímic ja és Israel, que va ser el nom del seu pare.
Uh-huh. Doncs va néixer a Moscou el 9 de desembre del 47 i va morir amb 68 anys també a Moscou el 26 de setembre del 16. O sigui que ara farà 10 anys. Va ser un jugador, entrenador i escriptor d'escacs rus que va obtenir el títol de MI el 75. Després d'acabar els seus estudis de matemàtiques i economia, el 72, Dvoretsky es va centrar en la carrera d'entrenador d'escacs. Mhm. I, entre altres coses, va treballar per l'escola d'escacs de Mikhail Botvinnik, o sigui que això ja va ser un bon bateig, no? Com a jugador d'escacs, Dvoretsky va aconseguir una sèrie d'èxits notables. El 73 va guanyar el campionat de Moscou.
Uh-huh.
I el 74 va acabar cinquè al campionat de la Unió Soviètica, jugat a Leningrad.
Això són paraules majors, no?
Sí.
Cinquè al campionat de l'URSS.
Sí, perquè CNMI... Doncs els grans mestres havien d'ocupar els primers llocs, però en teoria ell va ser un dels MIs més forts del món.
Exacte.
També. Un any més tard, el 75, va guanyar el torneig Wick Van Zee, el B, el A no, perquè
sí,
aquest és massa fort. Però, bueno,
sí, aquell és més elitista.
Sí, el B també déu-n'hi-do. Però aviat va decidir centrar la seva carrera com a entrenador d'escacs. Dvoretsky va entrenar molts jugadors forts, com per exemple el Valeri Shetkov, la nana Alexandria,
sí,
el Sergei Dolmatov, l'Alexei Dreyev i sobretot el més conegut, l'Artur Yusupov.
Sí.
Altres jugadors ocasionals que van entrenar amb ell, doncs també va ser el campió del món Garry Kasparov, l'altre campió del món Visvanath Anand, un altre campió del món el Topalov, l'Eugeni Barayev, el Víctor Bologan, l'Oi Bambeli, en fi, podríem anar-ne dient molts, no?
Sí, no, potser tenia cua allà de sí, gent que el volia com a monitor, entrenador i tot.
Segurament m'hi diria que no a molts, no? Va ser també un prolífic autor de llibres d'ensenyament dels escacs,
sí,
alguns d'ells escrits conjuntament amb Yusupov,
sí,
entre els quals hi ha la sèrie Dvoretsky School, originalment escrita en anglès, bueno, com tots els seus llibres, quasi tots estan en anglès, no? Fa poc ha sortit un llibre publicat per l'editorial New In Chess, que es diu The Profound and Lasting Influence of Mark Dvoretsky, de 328 pàgines, que és una traducció del llibre original publicat en rus el 2018. Llavors aquí doncs hi parlen diversos jugadors, periodistes, fotògrafs, etc.
2018 vol dir que és una edició ja pòstuma, no?
Sí, sí, sí. Aleshores, el Kasparov es desfà en elogis cap a l'autor, no?
Sí.
Diu, em sembla que els èxits més sorprenents de Dvoretsky estan a l'estudi dels finals. En posicions de peces lleugeres va poder mostrar més clarament els avantatges i els mèrits dels seus mètodes. No sense raó, a principis del segle XXI, el meu llibre d'escacs favorit era el brillant manual de finals de Dvoretsky,
sí,
que ja té 4 edicions, com a mínim. Dvoretsky comenta d'ell mateix que coincideix amb el Kasparov a l'hora d'anomenar el millor llibre i aclareix per què no va fer mai més carrera jugant als escacs. Diu, com a jugador, no era un bon lluitador, tot el contrari que Carlsen.
Carai.
No suportava la tensió nerviosa que té un escaquista abans d'una partida.
Uh-huh.
I quan vaig aconseguir l'èxit va ser un plaer ser jugador. Tot i això, el procés en si no era agradable. Una referència sobre Dvoretsky també. Diu, no seria exagerat dir que Mark Dvoretsky va ser el responsable per si sol d'elevar el nivell de l'educació escaquista amb els seus articles i llibres cap a finals dels segles XX i principis del XXI. Marc ja no hi és, però els seus llibres, articles i ensenyaments continuaran educant i il·lustrant i entretenint el món dels escacs.
Segur, segur. Sí, sí.
Llavors anirem a veure alguns dels seus llibres perquè tot seria molt llarg, no?
Sí, però...
I quasi bé tots els que parlem ara estan traduïts al castellà.
Perfecte.
Llavors el més famós i potser el més gruixut és Manual de Finals,
sí,
que aquest és una enciclopèdia. Llavors hi ha Escola d'Excel·lència, que aquí n'hi ha un pilot, perquè hi ha l'1, el 2, el 3, etc., que és el que ha escrit juntament amb el gran mestre Yusupov. Uh-huh. Secrets del joc posicional en escacs, sí. Preparació d'obertures, secrets de la tàctica en escacs, hi ha molts secrets, eh? Secrets de l'entrenament en escacs, un també de bastant conegut, no oblidis mai que tens un rival al davant, l'art de maniobrar amb les peces, tècnica per al jugador de torneig, entrenament d'elit 1 i 2, també escrit amb el Yusupov, i un que potser no és massa conegut, però és important, que es diu Per als meus amics i companys de professió.
Ah.
Llavors, com d'altres... No el coneixies, aquest?
No.
Doncs està molt bé, perquè està en anglès. No sé si està traduït al castellà, però en anglès sí.
Bueno, investiguem.
Llavors, el gran mestre Levon Aronian afirmava a Twitter que els llibres del legendari escriptor i entrenador l'havien convertit en el jugador que és ara. Per tant, és una bona cosa, no?, tenir els llibres de Lobolevsky, si ho diu l'Aronian. Mm-hmm. El Kevin Sprague també comenta que recorda al seu blog la figura de Lobolevsky i alguna anècdota amb ell i Yusupov. Mm-hmm. I, finalment, el fotògraf David Llada, també molt conegut, pujava a Twitter una recent imatge del Marc que aconsegueix transmetre gran part de la humanitat del mestre. Llavors, res, un petit record per aquest que va ser el millor entrenador del món.
Sí, sí. A més, si et sembla... O sigui, la frase aquesta que has dit, no?, que ell se n'adonava que, o sigui, li podia l'atenció durant una partida i tal, probablement això és l'arrel de tot allò que ha fet com a entrenador. Mm. Perquè s'autoanalitzava i mirava el què i, o sigui, sobre la base d'això ja podia recomanar als altres jugadors, però déu-n'hi-do, als jugadors d'èlit.
Sí, d'èlit, no? Que la manera de no estar nerviós, què fer... Sí. Hi ha moltes... I a més era un jugador que ha sabut triar molt bé els exemples que posen els llibres, no? Perquè ha tocat totes les parts de lo que són els escacs, des de l'obertura, el mitjoc, el final...
Sí, el final sobretot, perquè és, potser per un jugador de club és més fàcil, no?, mirar un final, però si comences a mirar aquell, el llibre de finals de Dvoretsky, sí, el segon, el tercer exemple ja són de...
Tots són exemples bastant durs, eh? Vull dir que t'hi has de ficar, i és dur entrenar amb els llibres del Dvoretsky. Hi ha molta gent que diu, són massa espessos, no... Jo miro tres exemples i ja estic cansat, no? Llavors vol dir que estan preparats una mica per jugadors ja una mica experts, una mica contundents.
Molt bé, molt bé. No, és realment, bé, el fet que els seus llibres estan publicats en tots els idiomes i que veus que fins i tot han sortit llibres pòstums, o sigui, publicats després de la seva mort, ja és un testimoni molt, molt gran de l'envergadura, diguem-ne, d'aquest
molt material.
Sí. I potser per això, que després, en un dret moment, doncs va decidir que, doncs això, en comptes d'anar a buscar el títol de GM, doncs preferia, doncs això, la part investigadora, perquè analitzar tot allò tampoc és fàcil.
Sí, no, i segurament va disfrutar més que amb l'atenció de les partides i dels punts i de l'elo i tot això que...
Sí, estàs tu contra el tauler, bueno, després potser ja amb les màquines i tot, però segurament que els primers anàlisis van ser així, no? O sigui, el bolle, el tauler i el cap.
Sí. Bueno, com es feia antigament.
Ah, exacte. Mm-hmm. Molt bé, Santi. Doncs, si et sembla, ara parlem dels 550 anys dels escacs moderns, perquè és un tema molt interessant. Resulta que aquest any no tan sols tenim el centenari de la Federació Catalana d'Escacs, sinó també a València també és un gran any dels escacs. O sigui, l'efemèride és que l'any 1475, ara veurem doncs, què es va produir aquell any i per què és el punt de partida per comptar aquests 550 anys. Uh-huh. La cosa és que els dies 15 i 16 de maig van viure allà un dels moments més importants i esperats, amb la presència a València del pentacampió mundial d'escacs, que és Vishwanathan, Vishwanathan, actual, o sigui, que va ser declarat l'any 1998 esportista del mil·lenni al seu país, a l'Índia, que no és poca cosa. Uh-huh. Evidentment, la visita doncs, va generar molta expectació entre els aficionats, els grans jugadors valencians, però van ser dues jornades molt intenses, insisteixo, el 15 i el 16 de maig, i des de la Fundació València Cuna de Xadrez diuen que va ser un espectacle i va superar totes les expectatives.
Molt bé.
Evidentment, es van presentar allà les autoritats, el va rebre l'alcaldessa de València, va mostrar el seu orgull per rebre la llegenda dels escacs mundials, no sé, el coneixia abans o no, però... i va dir la seva humilitat i la seva intuïció per llegir l'ànima del contrincant són inspiradores.
Ah, bueno, us devia informar una mica.
El Vichy, en la conversa, va esbosar col·laboracions futures juntament amb la Federació Internacional, perquè és el vicepresident, perquè el món conegui millor, en paraules del mateix Anand, l'origen dels escacs moderns. Mm-hmm. Hi ha una sala, a Sala València, origen dels escacs moderns, 1475, o sigui, el primer dia d'aquestes celebracions va poder conèixer el contingut d'una exposició permanent d'història dels escacs que està allotjada al complex esportiu cultural Patxina de València, d'acord? Mm. I la persona doncs, que porta tot el tema... José Garzón li va explicar personalment tots els panells on s'explica l'origen valencià dels escacs moderns i l'expansió europea de les noves regles que es van introduir allà al segle XV i hi ha reproduccions dels documents acreditius més importants. Val? Mm-hmm. Aquesta exposició es va completar l'any 2022 amb la reproducció també en gran format del còmic sobre la vida i obra de Francesc Vicent. I la data, doncs no és casual. Doncs, per tant, un 15 de maig es va imprimir a València i en valencià el primer llibre d'escacs moderns que difonia per tota Europa les noves regles de l'anomenat llavors Xadrez de la Dama.
De quin any, això?
Diuen que 1495, ¿vale? Però o sigui, és una mica més tard, ¿vale? Però mm-hmm. també va ser un 15 de maig.
Està bé.
I aquestes regles van ser concebudes a València dues dècades abans i recollides al poema Escacs d'amor, ¿vale? I llavors l'origen i difusió dels escacs moderns, doncs aquest és el gran legat valencià. D'aquí venen doncs aquesta la dualitat aquesta de la data i de l'any. Uh-huh. Allà mateix, evidentment van venir moltes persones, també o sigui, va deixar la seva firma als llibres, a les revistes, telers, el que fos, trossos de paper...
No va fer simultànies?
Ah, sí. Ara ho parlarem.
Vale.
Segons diu la Fundació, va tenir temps de conèixer, gràcies al Visit València, el ric passat de València, la seva història, la seva cultura... va visitar, entre altres espais singulars, la Catedral de València, el Sant Grial, la Llotja de la Seda, el Mercat Central i l'Església de Sant Nicolau. I especial va ser la seva assistència, diuen, a la reunió del Tribunal de les Aigües i allà va signar el llibre d'honor. I també, evidentment, doncs no va poder escapar de la gastronomia valenciana.
Una paella, no?
que li encanta. Després, l'endemà, hi havia una recepció a l'obert de la Comunitat Valenciana, etc. Però, des del punt de vista, enfocant-nos al tema dels escacs, el dia 16 de maig es va viure un dels actes centrals d'aquest aniversari. Una classe magistral del mestre Anand analitzant algunes de les seves famoses partides.
Mm-hmm.
I... La gent que va omplir l'aula magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València va poder gaudir d'això. Evidentment, allà hi havia una forta representació de la mateixa universitat, amb la vicerectora de Cultura i Societat. Després, el mateix José Garzón, en funció de la, en representació de la Fundació València Bressol dels Escacs, etcètera, etcètera. I la classe va ser molt atractiva, ja que el mateix anant instava els assistents a proposar jugades i plans en situacions crítiques. Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Que estàs allà i...
digues.
Sí, digues.
No està bé, així és més participatiu. No?
Ah, exacte, exacte. Això és, o sigui, d'implicar el públic és una idea molt, molt interessant. I la interacció aquesta mostrava, diguem-ne, el procés creatiu que regeix el joc i la importància de la presa de decisions en situacions noves i complexes. I, evidentment, quan tu o jo, com som jugadors de club, proposem els nostres plans, després tu contrastes amb el pla que proposa l'Aran Mestre. I Anand va recordar diverses partides seves en què va emprar doncs, l'anomenada obertura espanyola o la Ruy López, no? I va assenyalar que és una obertura ideal per aprendre de l'estratègia i la tècnica en aquesta fase del joc. Aquí potser algú podria dir, bé, doncs l'espanyola és massa, potser massa estudiada, que tens allà unes
molt
variants
tècnica,
de... Sí, molt tècnica.
No saber, sí, molt... Moltes variants llargues.
Sí, moltes variants llargues. I després també es diu d'aquesta tortura espanyola, no? Que primer vas al flanc de rei, després vas al flanc de dama, i després quan o si atrapes allà el contrincant al flanc de dama, si jugues amb blanques, llavors tornes al flanc de rei i remates la partida.
Molta maniobra.
Sí, sí. Però...
Però és la manera d'aprendre aquesta, de veure els viatges de les peces en concret, no?
Ah, exacte, perquè primer el cavall, i no és pas que sigui immediat, no? O sigui, perquè aquest cavall al cap de 5 jugades quedarà allà, no? I tu preveus això amb antelació, no? Bé, doncs, arran de les preguntes, Anand després va poder veure un exemplar precisament del llibre de Ruy López de Segura, publicat l'any 1561, un dels llibres més cèlebres de la història del nou joc, no? I, doncs, es conserva un exemplar a la Biblioteca Històrica. I aquells dies aquest va ser exposat a unes ales a la Duc de Calàbria.
Se suposa que és més gran que els llibres que tenim ara, no? Devia ser d'aquests més escrits.
Poder... Saps què? Jo et diria que evidentment, en aquella època no s'imprimien molts llibres. Cada impressió d'un llibre va ser, doncs,
una obra d'art.
Una història. Sí. Sí, una història i un esdeveniment. Amb la qual cosa, evidentment, relacionava això, necessitava molts esforços, no? O sigui, d'impremta i tal, preparació. Per tant, o sigui, no parlem dels costos, perquè qui subvencionava...
Pèrdues totals, avui dia, no? Llavors es feia, bueno, per conservar les coses, no? Perquè sort n'hi ha que han fet aquestes...
Sort n'hi ha que es guarden, no? Perquè o sigui, tenir aquests exemplars que tenen més de 500 anys és una cosa gens fàcil. Perquè amb el pas del temps hi ha incendis a les biblioteques, a les institucions, als edificis...
Moviments d'un lloc a l'altre...
Es mou, després es mou, no en condicions adients i això, i el llibre es va deteriorant, després si els restauradors aconsegueixen o no aconsegueixen... Bé, en fi. Resumint això, doncs podem dir que el Vishyanand va conquistar a tothom amb la seva capacitat, la seva grandesa i la seva amabilitat, i deixar a València allà una impremta molt, molt important. Evidentment, ell, venint de l'Índia, d'on aquest joc es practicava fa molt de temps, també això estableix doncs, un lligam així entre la part d'Espanya, on es gaudeix de molta història d'escacs i l'Índia, on la història dels escacs encara és molt, molt més llarga.
Però ell viu aquí a Espanya des de fa molts anys, eh?
Exacte. Mm. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ell ha escollit Espanya i després segueix sent aquí, tot i que ara amb les funcions que té també està a tot arreu del món.
Sí, sí, perquè era el campió del món. Suposo que en part gràcies a ell és indi, no?
I ara amb el Wukes, no? També, o sigui, tota la història, ja sabem, no?, que el Wukes va reconèixer el paper de l'Anand, que va tenir en la seva formació com a campió del món i tot, i l'escola, el suport, i bé. O sigui, per tant, el Vichy segueix sent una personalitat molt important en el món dels escacs. Bé, aquesta és la història que tenim relacionada amb el País Valencià, i ara doncs anem a les nostres notícies Llampec, que tenen relació amb dues competicions importants aquí al país. El Campionat de Catalunya Absolut el va guanyar el gran mestre Pere Garriga del Club d'Escacs Mollet. Suma el seu segon títol després d'aconseguir-lo pel primer cop l'any 2023. I amb aquest resultat confirma el seu bon moment com a esportista i deixa clar que en aquests moments està en una forma molt i molt bona.
Dalt de tot, sí, sí.
Recordem que la tercera i definitiva norma de gran mestre la va aconseguir a l'Obert de Sants, no? I va ser el millor català del circuit català d'oberts internacionals de l'any passat, del 2024. O sigui, aquest dissabte 24 de maig a Salou, el seu triomf no ha estat gens fàcil, perquè recordem els nostres oients que jugaven eliminatòries a doble partida, val? I si s'empatava, després doncs s'anaven a partides més ràpides, després Llampec, etc. O sigui, en la segona partida de la ritme clàssic, a la final del títol absolut de Catalunya, en Garriga aconsegueix la victòria en blanques davant del gran mestre Pedro Antonio Ginés. O sigui, que la primera la perd.
Un altre jove.
Sí, la segona la guanya i així ens igual a l'eliminatòria. Després, això segueix, no? Dues partides de ritme ràpid i cadascú guanya una. O sigui, que semblava que allò de les taules estava prohibit fer taules. I després, en el desempat, quan van passar a partides Llampec, no?, en Garriga doncs aconsegueix sumar un punt amb blanques i defensa bastant bé les taules amb peces negres, amb la qual cosa doncs 3,5 a 2,5 i es proclama campió de Catalunya. Bé, doncs ara fem el mateix hotel, també es van celebrar en paral·lel doncs els campionats de Catalunya de veterans. No? Tu no hi vas ser, no?
A Salou també no.
Llavors,
un dia hi hauria d'anar, perquè de veterà sí. Ja ho soc.
Sí, de veterà ja...
Passa que sempre els fan molt, molt lluny, no? Els fan... Bueno, clar, suposo que per qüestió d'hotels i qüestió d'organització
això...
deu ser més fàcil
exacte.
Aquests llocs de costa.
Bé, doncs tenim en la categoria Supra 50, tenim doncs un jugador d'escacs que ja aconsegueix per tercer any consecutiu ser campió de Catalunya de veterans Supra 50. És el mestre internacional, Josep Anton Lacasa, que també, o sigui, comparteix milita al mateix club a Mollet que el Pere Garriga. Per tant, tres títols seguits. I el gran mestre Ruslan Pourelov, d'origen ucraïnès, que ara doncs, té bandera espanyola i pertany al Club d'Escacs Valls, es va proclamar campió de Catalunya de veterans en categoria Supra 65. També direm que, però ara pràcticament no ens queda massa temps per parlar d'això i ho deixem pel programa de la setmana vinent, parlarem també d'un campionat de les escoles que es va jugar en dues categories, categoria primària, categoria secundària.
Aquest dissabte passat?
Va ser diumenge passat.
Ah, diumenge.
I llavors, interessant, el tema interessant era que allà podien participar també, o sigui, aquest no valia per cap ELO. Per tant, no era necessari que els nens de les escoles estiguessin federats i que tinguessin ELO. Potser és una idea bona i encertada en el sentit de potenciar la participació de diverses escoles, sobretot aquelles escoles on tenim extraescolars d'escacs i on s'imparteixen escacs.
Sí, sí. Bueno, clar, la competició i la fitxa, això ja ho deixem pels clubs i pels...
Sí, això arribarà. O sigui, l'important és que doncs, els nanos tinguin aquest interès, aquesta vocació, i, evidentment, no cal dir que... O sigui, participar en una competició per ells i després en un ambient on tens gent de la teva edat, això és immillorable.
Sí, sí, és un bon lloc per començar.
Exacte. Doncs amb això tanquem el programa d'avui. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.
Vinga, adeu-siau.